Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel. Yo
quisiera no ver... L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel, de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Civilizado como los animales... Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Principat. Andorra, 107.5.
9 i 1 minut de la nit a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tota la gent que ens escolteu per internet o després. Us baixareu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. 31 anys després del Solozaba, Lepi, Sibilio, Lagarto de la Cruz o Starks, el primer equip del Barça que va debutar a la Lliga ACB i parlem de la temporada 83-84 i després de jugar 1.327 partits a la màxima categoria. Ahir diumenge el Barça es convertia en el primer equip a arribar a les 1.000 victòries a la ACB després de derrotar l'UCA Múrcia per 90-70. I d'aquestes 1.000 victòries, una fita fins ara mai aconseguida per cap altre equip en l'era ACB des del 83 i fins als dies d'avui, si els càlculs fets aquesta tarda no en fallen, Xavi Pascual ha aconseguit 228 victòries.
Felicitats a tots els barcelonistes i als barcelonistes del bàsquet per aquesta victòria 1.000. Felicitats a tota la gent que durant la història, des de la temporada 83-84, ha fet possible aquestes 1.000 victòries, amb un percentatge de victòries al voltant del 75%. I avui és un dia per tota aquesta gent, per tota la gent que durant aquests 31 anys o no, més o menys, ha fet possible tot això.
I darrere del Barça amb les 1.000 victòries vindria el Madrid amb 941, Baskonia 765, Joventut amb 703 o Estudiantes amb 645 victòries. Si tenim en compte totes les victòries, incloent la Lliga Nacional anterior al que és actualment l'ACB, el Real Madrid. Aleshores, sí, seria el primer de la llista, amb 1.471. Això és Bàsquet al Dia, amb el Mario Ramírez al control, Xavi pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia. Endavant, Òscar Merino.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I posats a fer càlculs, el jugador que ha sumat més victòries en la història del Barça a l'ACB no podia ser un altre que Juan Carlos Navarro, amb 449 d'aquestes 1.000. Ell ha aconseguit 449, seguit d'Epi amb 327 i Andrés Jiménez, Jimix amb 286. Un Navarro que, per cert, ahir es perdia el perill contra el UCA Múrcia per culpa d'una elongació al bíceps femoral de la cuixa dreta, lesió que es va fer divendres en el partit victòria del Barça a l'Eurolliga davant del Milà. El capità blaugrana estarà uns 10 dies de baixa. Xavi Pascual.
Que la lògica diu que aquesta setmana vinent difícil que estigui per jugar i cap a la següent pot estar més o menys. hem d'esperar una mica l'evolució de la lesió, perquè és un... com deia el comunicat, doncs esperem una miqueta l'evolució perquè és una cosa relativament petita, però s'ha de curar bé.
I això en un cap de setmana, novena jornada de la Lliga Endesa, que ens ha deixat les victòries de Barça i Fiat Joventut i les derrotes de Bruixa d'Or Manresa i Morabanc Andorra. Repassem ràpid resultats, classificació i escoltem veus de protagonistes. Real Madrid 89, CAI 71, en un dia en què Fernando Martín va ser el gran protagonista per l'homenatge del club al 25è aniversari de la seva mort. Obradoiro 88, Sevilla 77, Herbalife Gran Canaria 71, Guipúzcoa Bàsquet 70, Bilbao Bàsquet 64, Tuentimóvil Estudiantes 63, Unicaja 72, Montequit Fuenlabrada 63, Laboral Cutxa 84, Iberostar Tenerife 74 i Bruixa d'Or Manresa 79, Fiat Joventut 84. Pedro Martínez fa una crida a la unitat.
Estem tots decebuts per la classificació que tenim, per no haver guanyat més partits, i el que volem és tindre la millor resposta que podem davant de les dificultats, i amb aquesta línia convido a tots a que la tinguin, diguem, no? A que posem la cara, que treballem junts, a que els valors d'esforçar-nos, de no donar-nos per vençuts i tal, que jo crec que estan dintre de l'ADN del club, el tinguem. A nivell de club, que és molt fàcil de dir-ho, i també a nivell individual, i espero estar a l'alçada del repte que jo personalment i tots tenim per davant. Estic content de l'esforç, llavors no podem pensar que tot és un desastre, no? Tenim que tindre la sensació i no enganyar-nos els uns als altres dient-nos que estem fent el màxim. I si fem el màxim, jo estic convençut que les coses aniran bé.
I en aquest mateix sentit, Roger Grimau també demana anar tots a una.
Nosaltres estem treballant moltíssim dia a dia, els entrenos estem treballant bé, tenim ganes de guanyar, estem fent coses molt bé, el que passa és que els moments que no estem bé a partit ens castiguen massa. Ara no és moment de decaure, nosaltres no ho farem, espero que la gent tampoc, i si haig de demanar alguna cosa, no és només demanar que estiguem tots junts. En el moment en què aquí cadascú vagi a fer la seva guerra pel seu costat, doncs llavors ja podem tancar la paradeta i marxar. Llavors, això no està passant dintre del vestuari, espero que la gent estigui amb nosaltres, i tant de bo aviat els hi podem donar aquesta victòria.
Entenc, doncs, que el vestuari està unit, malgrat espantades com la de Samuels, malgrat situacions com la lesió de Grigionis, el millor jugador de l'últim partit. El vestidor es respira bon ambient malgrat tot, no?
Sí, sí, el que passa és que ens hem de començar a oblidar una miqueta ja de que si jo he arribat tard, en Devin també va arribar tard, que si ara ha marxat aquest, que ara ha marxat l'altre, bueno, som el que som i tenim el que tenim, i de res serveix anar-se lamentant i dir que no sé què i que no hem treballat, bueno, pues és el que hi ha, estem a Manresa, sabem el club que som, sabem el que tenim, els recursos que tenim, i amb això lluitarem, i lluitarem fins al final, i aquí, doncs, com has dit, si algú no està a gust, doncs s'agafa la portata i se'n va. El que estiguem aquí, hem d'estar implicats, hem de tenir ganes i hem de tirar-ho endavant.
Està sent més dur del que podies arribar a preveure, Roger, o més o menys del que t'esperaves?
Bé, és dur estar en aquesta situació, no guanyar partits, però bueno, encara no s'acaba la Lliga, queden molts partits, poden passar moltes coses. Jo estic convençut amb el que estem treballant, amb el que estem demostrant els partits, sobretot aquí al Congost, que falta poquet, no és que estiguem molt, molt lluny, no és allò que sigui un desastre, que això no tira. A vegades, i m'ha passat amb altres equips, falta un clic, un algo, saps? Que és difícil d'explicar, i quan això passa, doncs tot canvia, no? Ens falta molt poquet i espero que aviat arribi.
Doncs esperem que aquest clic que diu Roger Grimau pugui arribar el més aviat possible. Mentrestant, Salva Maldonado es mostra satisfet d'aquest gran inici de temporada.
És el millor inici, sens dubte. Jo, lògicament, hem tingut inicis més aviat, sempre amb més derrotes que victòries. Estem jugant a nivell bo, hem competit els 9 partits, però també s'ha demostrat que hem guanyat el Caja Laura per dir alguna cosa, i amb el resta, pues, ha sigut un carrer creu al final. Hem d'estar preparats per quan ens vinguin una mica, perdem aquesta confiança, que segurament travessarem alguna ratxa dolent.
Més resultats: Barça 90, Oca Múrcia 70. Xavi Pasqual.
Excel·lent defensa i excel·lent atac, no? En l'últim quart, per diferents circumstàncies, ells han tingut més anotació, però nosaltres hem estat un tram extraordinari, defensiu i ofensiu, uns 15 minuts d'un nivell altíssim, i amb molt bona transició ofensiva, amb molt de dinamisme, amb molta velocitat. Molt contents, la veritat. El dia d'avui entrat a dintre i bàsicament als jugadors només els he felicitat pel partit que havien fet.
I la derrota del Morabanc Andorra a casa davant del València Bàsquet per 64-65, Joan Peñarroya.
Encara ho creu i hem tingut la pega de que avui ens surt creu. Si nosaltres competim com hem fet durant 30 minuts, guanyarem molts partits. Marxem tocats per la derrota, però marxem, com els he dit als jugadors, convençuts del que som i convençuts de les coses que hem de fer per guanyar partits en aquesta lliga.
I pel que fa a la classificació, Real Madrid invicta 9 partits, 9 victòries, 8 Barça Unicaja, 7 Bilbao Basket, 6 Fiat Joventut, que és 5è, 5 victòries, Obradoiro, València Basket, CaI Saragossa, UCAM Múrcia, 4 victòries, Iberostar Tenerife, Laboral Cutxa, Herbalife Gran Canària, 3 victòries, Morabanc Andorra, 2, Tuentimóvil Estudiantes, Guipúzcoa Basket, en zona de descens amb 2, Bàsquet Sevilla, perdó, en zona d'ascens, ara sí, 17è, Fuenlabrada amb una victòria i tanca 18è, Bruixa d'Or Manresa, una victòria. I després de la disputa de la 9ª jornada de la Lliga Endesa, el 5 ideal el conformen Sergio Rodríguez del Real Madrid, Fabián Cosé del Laboral Cutxa, també Fernando Sanemeterio del conjunt basconista, Jared Jordan del Guipúzcoa Bàsquet i Àlex Abrines del Barça. Cosé i Abrines, amb 27 de valoració, comparteixen l'MVP. El mallorquí ahir va acabar amb 24 punts, un 6 de 7 en triples.
Portava uns partits que no estava encertat a la línia de 3 i avui pues, m'han entrat, no? Jo crec que bueno, ho necessitava, estic recuperant un altre cop la confiança. Sí que també és normal, no? Que no es pot estar sempre al màxim nivell, no? Que hi ha alts i baixos, però bueno, per mi era pues, bastant important pues, encadenar pues, un parell de partits seguits bons.
El mallorquí, que és la seva tercera temporada a Can Barça, i afirma el Bàsquet al Dia que amb esforç, amb temps i amb paciència, tot arriba.
Jo crec que la paciència bueno, és una de les meves virtuts. Si tots els joves tenen la mateixa paciència, pues, hi ha molts que podran sortir. Han de saber que aquí o a la casa del Barça pues, no és fàcil, perquè sempre hi haurà nivell a la posició que juguis. Sí, encara que siguis el Juan Carlos, pues, jugar més de 25 cada partit és molt difícil aquí al Barça. I bueno, han de ser pacients, seguir treballant i esperar el moment.
9 i 12. Xavi Pasqual també parla d'Àlex Abrines.
Bé, no crema etapes, no? Hi ha hagut algun moment fa 2 anys on les coses no anaven molt bé i podíem haver corregut el risc de cremar-los amb ell i en aquell moment amb el Marco. Els hem tenir protegits, per exemple, i alguna gent no ho entenia molt, però crec que els jugadors tenen que anar vivint les seves etapes i anar creixent amb l'objectiu de ser millors cada dia que el dia anterior. L'entrenador no ho ha de perdre de vista mai, el jugador tampoc. Crec que va vivint aquesta evolució. Ara ha estat uns partits una mica més apagat i avui ha tornat a estar a molt bon nivell, per tant molt content amb ell perquè té possibilitats de fer-ho i s'ha d'exigir fer-ho cada dia.
I Pasqual no dubta que Abrines encara pot donar molt més.
Ara està recollint tots els fruits de tot l'aprenentatge, però encara té recorregut. Jo crec que pot millorar moltes coses encara, sobretot amb la pilota a terra i ens ho farà en un futur. Crec que pot fer-ho bé. Hi haurà un moment on t'haurà d'aprendre també a altres tipus de coses relacionades amb el passe, però això ja arribarà. Molt content amb ell, i sí, és un mirall en quant a l'esforç i la continuïtat que et pot donar l'èxit. Tenim altres jugadors amb una dinàmica semblant i que estan començant a despuntar. Crec que ho estan fent molt bé també i aquest és el camí a seguir, no? Treballar molt dur i no tenir una exagerada pressa.
I a tot això, 8 jornades pel final de la primera volta, 8 jornades per definir, per saber quins 8 equips disputaran la Copa, comentar que a dia d'avui es classificarien els 7 primers, perquè l'Herbalife Gran Canària, ja classificat com a equip organitzador, ocupa la 12a posició. I dins dels 7 primers classificats trobem, com hem repassat ara la classificació, al Barça i també a la penya, el Fiat Joventut, que ocupa la 5a plaça. De la Copa del Rei, Salva Maldonado, ara per ara diu que vol saber ben poca cosa.
De moment anem bé, però cal ser realistes.
Tu li diries al soci de la penya que reserves bitllets per les palmes?
Cal que faci rebut, i si hi ha gent que té els bitllets que té molta confiança. Però em sembla una tonteria comprar-los avui perquè portem 6. Hi ha gent que els ha comprat ja. Si nosaltres anirà, i si no, pues veurà. I estarà 5 dies al sol allà. i el que em semblaria un error és comprar-los avui, perquè portem 6 victòries i molt mal bé i tot és fantàstic.
Doncs a diferència de Salva Maldonado, que ara mateix creu, diu que seria un error que els aficionats de la penya del Fiat Joventut compressin ja els bitllets per anar a Les Palmes, un dels pesos pesants dins del vestuari, com és Albert Miralles, opina el contrari. De fet, Miralles anima els aficionats que comprin ja els bitllets per anar a la Copa.
Jo crec que sí, jo crec que els animo perquè han de tindre molt clar que nosaltres lluitarem al màxim perquè això sigui així. Han de creure en l'equip, com estan fent, sense cap dubte, perquè nosaltres creiem en ells i ells ens ajuden. Avui han vingut un munt d'aficionats. Feia anys que això no es veia un altre cop i això a nosaltres ens ajuda cada partit i més a camps tan calents com aquest.
És a dir, estàs convençut que estareu a la Copa?
Sí, jo estic convençut. Si no estigués convençut, doncs possiblement no lluitaria els partits com els hem de lluitar i crec que tant jo com tot l'equip estem en aquesta línia i estem amb moltíssimes ganes.
Doncs que cada seguidor del Fiat Joventut que faci el que cregui, que qui vulgui reservar ja els bitllets d'avió, doncs que els reservi, però el que està clar és que tots tenim moltes ganes i volem veure la penya al Fiat Joventut competint a la Copa del Rei 2015 a les Palmes de Gran Canària. Toca parlar, 9 i 16, de les 1.000 victòries del Barça a la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia.
Un grupo fantástico, mucho talento.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I de les 1.000 victòries del Barça, Xavi Pascual, amb quines queda?
Tinc alguna que no es pot oblidar mai. És veritat que les victòries que et donen títols són les victòries més recordades. És fàcil dir París, és fàcil dir algun quart o cinquè partit aquí al Palau i aconseguir un títol aquí al Palau. Però vaig a dir una cosa. Crec que les victòries més importants en aquesta casa són les que venen després de derrota. Aquestes són les més difícils i les més importants per capgirar qualsevol dinàmica negativa. Per tant, sempre tinc molt present les victòries que aconseguim després d'una derrota i són partits importants que acabem guanyant. Crec que són partits supertranscendents.
I si la victòria 1.000 del Barça a la Lliga Endesa ha arribat un 30 de novembre de 2014 jugant contra l'UCAM Múrcia, la primera victòria i, per tant, l'estrena del Barça a l'ACB va arribar un 17 de setembre del 1983, segona jornada de Lliga, aleshores derrotant el OAR Ferrol per 88-75. El Barça d'aleshores, amb els Solozábal, Epi Sibilio o Lagarto de la Cruz, entrenat per Antoni Serra, va debutar a l'ACB amb derrota, 75-70, a la pista del Joventut Massana. 9-17, el segon entrenador d'aquell Barça era Manolo Flores. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Bueno, pasé ayer, pero pasé unos años ya, sí, verdad. Ya han pasado 1.000 victorias.
Exacto.
Que es mucho.
Manolo, de estas 1.000, ¿con qué victoria te quedarías tú?
Bueno, entonces, con todas aquellas que a lo mejor supieron darnos algún triunfo de cara a algún título, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas las victorias son buenas, sobre todo aquellas contra tus máximos rivales, como puede ser el Real Madrid, el Juventud en aquella época, y bueno, sobre todo esos dos eran los que primaban un poco y te daban un poco más de satisfacción por la rivalidad, por todo lo que significaba.
Vosotros esa temporada, la primera de la historia de la CB, sumasteis sí. 29 victorias de las 1.000 que a las que ha llegado sí. ya el Barça, de 1.327 sí. partidos. Es decir, estamos hablando de un 75% de victorias, que es una barbaridad, ¿eh?
Sí. Bueno, siempre se ha caracterizado porque hemos tenido grandes porcentajes de acierto en nuestra cancha, como tiene que ser así también, y es bastante lógico porque somos uno de los equipos que siempre ha aspirado a todo, ¿no? Aunque yo creo que fue a partir de esa época donde ya fuimos dando un paso importante en mejorando el equipo, ¿no? Y desde luego, el estar a jugar en casa con nuestro público, además el Palau se fue convirtiendo en algo talismán, pues supuso que tuviéramos muchas victorias, claro.
Y cómo no, el jugador con más victorias de estas 1000 no podía ser otro que Navarro, con 449.
Sí, sí, sí.
Luego viene...
No, es que prácticamente yo creo que Navarro nació con esa época, ¿no? Porque luego, por ejemplo, a lo injusto, este, que, por ejemplo, Epi, que también consiguió muchas victorias ahí. Es que,
de hecho, pues, Manolo...
Le pilló entre medio.
Navarro tiene 449, luego viene Epi con 327 y luego G-Mix con 286.
Sí, bueno, además es bastante lógico, ¿no? Porque fueron jugadores que entraron de lleno en esta y que fueron muy longevos, sobre todo Epi fue muy longevo y consiguió estar muchos años también en la ACB, ¿no? Uh-huh. Y Jimmy ya prácticamente fueron de los que nacieron con la ACB deportivamente.
Uh-huh. Y fue una temporada, la 83-84, en la que el Barça debuta en la ACB, se inaugura la competición como tal, y el Barça esa temporada, en el 84, juega su primera final europea, su primera final de la Copa de Europa.
El 84, sí.
Sí, contra el Banco de Roma, ¿no?
Banco de Roma, sí, precisamente recordado por nosotros, sí.
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que fue una final que nos dejó marcados, ¿no? Porque tardamos luego mucho tiempo en conseguir sacarnos eso de encima y poder conseguir una Copa Europa, ¿no? Pero, y más por las circunstancias que fue, pero bueno, la verdad es que no fue un mal año, fue un buen año, manchado quizás por no haber podido ganarla, pero de luego el llegar a la final de Copa Europa se ha de valorar como un gran éxito.
Sí, sí, y se tardó pues eso, 19 años en conquistar la primera Copa de Europa, que fue en el Palau, ante la Benetton de Messina, etcétera, etcétera. Luego vino la segunda en París y esperemos que la tercera, Manolo, no se haga de rogar,
Hombre, la tercera estaría bien hacerla en Madrid.
¿Te imaginas, ganando la Euroliga en Madrid este 2015?
Mi imaginación puede llegar a eso, Y la verdad es que sería fantástico. Bueno, ganar la Copa Europa es bonito ganarla donde sea, ¿no? Yo recuerdo muy de cerca la de París, porque además el club nos puso en primera fila, había un gran ambiente. La recuerdo con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucha gana. Pero bueno, creo que este año hemos hecho un equipo muy compensado, estamos jugando muy bien, estamos haciendo un baloncesto bonito, estamos haciendo un baloncesto práctico y creo que, bueno, pues tenemos opciones como también tienen otros equipos, ¿no?
El Barça de la temporada pasada, Manolo, con más dudas, pero bueno, se llegó a la final de la Copa que no se ganó. Por 4 segundos se llegó a la Final Four, pasó lo que pasó y se le ganó la Liga al Madrid. El Barça actual, que tiene a priori mucha mejor pinta y que parece que bueno que puede hacer cosas mejores que la temporada pasada, ¿no?
Bueno, yo sí lo espero y lo creo, y no solamente son ilusiones, sino que viendo cómo está jugando el equipo, viendo cómo se están dando las nuevas adquisiciones, viendo cómo los jugadores van cogiendo, los jóvenes van cogiendo un poco más de asentamiento, pues yo creo que tenemos muchas posibilidades de estar ahí, ¿no? Al final lo importante es llegar. Luego las finales son como son, la Final Four es una competición un tanto injusta, ¿no? Porque no gana el mejor, sino que ahora el que mejor llega en este momento, ¿no?
Veremos qué pasa. Manolo Flores, exjugador y exentrenador del Barça, un placer escucharte en el Básquet al Día y darte también la enhorabuena por la parte que te toca por estas 1000 victorias del Barça en la Liga CB.
Muchas gracias a vosotros por acordarse de mí.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta siempre.
Viu el Básquet al Día a Radio Estel.
I a part de la CB, aquest cap de setmana s'ha disputat la desena jornada de la Decoro amb victòria sisena de l'Actel Força Lleida, que és quart, empatat amb 5 equips més, els 5 primers equips de la classificació, i derrota del Prat Joventut, que es queda tercer per la cua amb 3 victòries. A la Deco Plata, novena jornada, victòria del Tarragona i derrota del Barça B. Pel que fa a la Lliga Femenina, desena jornada, victòries del Cadí La Seu, 63-54 contra el Campus Promete i de l'Esparci de l'IF Girona, 81-72 contra el Gran Canària, i sense Guiden i sense Ibeco, eh? I les gironines estan a una passa d'assegurar-se la classificació per a la Copa de la Reina i les urgellenques encara tenen opcions, però tot es resoldrà el proper dissabte, perquè a dos quarts d'una dissabte partidàs Unigirona, Cadí la Seu, d'aquesta propera onzena jornada de la Lliga Femenina. I pel que fa a la Lliga Femenina 2, sisena jornada, victòria del líder Sant Adrià a la pista del segle XXI per 47-58. 6 minuts per tancar programa. Comentarista d'aquesta casa del bàsquet al dia, Albert Illa. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Com està el bàsquet femení i quin tros de temporada que estan fent les parts i de l'IF Girona i el Cadí la Seu, eh?
Sí, està molt bé. Certament, aquesta setmana amb un rival assequible, però amb tantes gràcies, podrien haver tingut una sopegada, però mantenen el ritme, la velocitat de creuer, i la setmana que ve partides. Partides, jo penso que tot això suma. Jo ara estic en bàsquet femení, ho saps, de fa temps.
Sí, sí.
I m'agrada que els equips catalans estiguin a dalt de tot. Mm-hmm.
Perquè fa la Lliga Endesa. Ara parlàvem amb Manolo Flores i acabàvem parlant de l'actualitat pura i dura del Barça, no? Del que està fent aquesta temporada l'equip de Xavi Pascual amb una sola derrota a casa contra el Fiat Joventut, però porta un camí triomfal, no? I sumant la victòria 1000 a l'ACB.
Sí, bé, la victòria 1000, evidentment, l'ACB la recuperant Barça i Madrid, però estan guanyant la carrera ara mateix, la cursa per ser el millor, va per davant el Barça. Sembla que el futur més immediat també està per davant Barça. A mi una vegada més veig més compensat, veig més equilibrat, amb molta més solvència de Barça que el Madrid, però com deia bé el Manolo, sobretot amb les competicions en què has d'arribar bé el dia D o el dia del tall o el dia de la semifinal, és una mica més injusta. La Lliga CB mantenen un molt bon nivell, van perdre a casa amb la penya amb un bon partit, amb un mal penso que amb un període de partit amb un quart nefast, però també molt de mèrit per la penya. La penya no va tenir un partit senzill a Manresa, va seguir sumant, va treure un gran partit contra el Tau, contra
Laboral Cotxa.
Laboral Cotxa, sí, i no sé, tot pinta bé, el Barça pinta molt bé, la penya pinta molt bé, Manresa, malgrat la derrota contra un equip català, també està donant la cara i està competint sempre.
Fan el que pot, no, Albert?
Digues?
Que fan el que poden, no?
Sí, no, a mi m'agrada Manresa, és a dir, no... Va ser que a vegades la llei de Murphy, recordo el partit contra Gran Canària, crec que va ser, que va aparèixer el tirador i va clavar tres tirs de la cantonada
sí,
en moment decisiu.
I Bilbao a casa, també.
I estan arribant en últimes posicions per poder encara estar en partit, amb un llançament per anar a la pròrroga o per guanyar. Bé, són coses que passen, però jo crec que són molt competitius i que estan compensant cada cop més equip.
Com està Brines, eh? 6 de 7 en triples ahir contra el Múrcia.
Sí, el talent no es compra, diuen. Sí. La Brines té molt de talent, com altres jugadors del planter del Barça. Aleshores apareixen, a vegades substituint a un altre que ha aparegut dos dies abans, Matías Lampe fa un gran partit, potser l'Abrines és un jugador més talentós, per tant sempre pot aparèixer, però pot desaparèixer l'Àlex Abrines i aparèixer Oleson. Evidentment, està Joan Carles Navarro, que sempre que està en un camp de bàsquet pot fer el que vulgui. No sé, molt talent. Molt. Mm-hmm.
No sé si pot ser un problema el fet que el Barça estigui tan bé tan aviat.
Bé, l'únic problema que veig...
Tot i que Xavi Pascual molt... diu que encara hi ha marge per millorar, eh?
Evidentment, quan entrenes, quan tu analitzes un gran partit, sempre, i a més fas bé, analitzes els defectes, el que hi ha a millorar. Si cap entrenador es conforma amb un partit de 9,5, ni amb un de 8,5, sempre busca el 8,75 o el 9,5. El 10 és molt complicat, però tothom busca corregir coses. Per tant, és evident que el Xavi Pascual veu coses a millorar. Però l'únic que jo veig és que, malgrat tot, el Madrid no suma cap derrota i la Lliga CB, encara que l'any passat es va aconseguir remuntar un avantatge de pista a la primera final, però sempre és bo estar per davant, per tenir l'avantatge camp definitiu, no? Qualsevol emparellament.
Bé, veurem què passa. No sé si segueixes molt o poc la NBA, però hi ha un equip, els Sixers, porten 0 de 16, eh? 0 victòries, 16
sí,
derrotes en aquest inici de temporada,
eh? Hi ha una mica de tongo, també.
Mare meva!
Ara no sé com es diu la forma aquesta de jugar a perdre, però hi ha equips que juguen a perdre per aconseguir rondes de draft.
Sí, exacte.
A Filadèlfia fa un parell d'anys que estan jugant això, ja.
Déu-n'hi-do, el rècord és un 0-18 dels Nets, la temporada 2009-2010.
No, sempre no els faci vergonya, perquè hi ha hagut partits que sembla que han buscat la derrota. Potser ara ja, quan aconsegueixin moltes derrotes, doncs comencen a competir i a guanyar.
Quin escàndol. Albert, una abraçada, cuida't.
Igualment, bona nit, Òscar.
Vagi molt bé. encara pel que fa a la NBA, victòria dels Chicago Bulls, 84-102 a la pista dels Brooklyn Nets, amb 25 punts, 13 rebots a Pau Gasol. Victòria dels Grizzlies, espectaculars, del millor equip de la NBA, 8-5-9-7 amb Marc Gasol, 18 punts, 6 rebots, 5 assistències, 15 victòries, 2 derrotes als Memphis. Com dic, el millor equip de la NBA, el pitjor, doncs això, els Sixers, 0 victòries, 16 derrotes. Per avui ho hem de deixar aquí, posem el punt i final. Gràcies al Mario Ramírez, al Xavi Pagan. Si ens voleu seguir cada dia aquí al Bàsquet al Dia a Radio Estelo, també al Twitter, @bàsquetaldia, amb K, @bàsquetaldia. Demà tornem a les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa.